Bon dia. L'Ajuntament d'Olot sancionarà econòmicament aquelles persones que disposin d'un habitatge buit.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Sobre la possibilitat que aquest Ajuntament pugui aplicar un recàrrec en aquelles persones que tenen un habitatge buit voluntàriament, i l'habitatge buit doncs, ha de ser 2 anys de tancament total d'aquest habitatge, però per poder aplicar aquest recàrrec a dintre del 2024 és necessari que iniciem la creació d'un registre d'aquests habitatges buits en l'any anterior.
És l'alcalde d'Olot, Pep Berga, referent a aquesta mesura aprovada en el darrer ple de l'Ajuntament d'Olot de la passada setmana, corresponent al mes de desembre. Aquesta nova normativa només permetrà sancionar aquests propietaris que disposin de 4 o més habitatges a la ciutat i que en tinguin almenys un de desocupat de manera permanent durant 2 anys. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dijous 28 de desembre de 2023. Ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
També en habitatge, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas fa una crida al govern central per posar fre a la falta d'habitatge. L'alcalde del municipi, Lluís Amat, remarca que en el cas de la Vall, la població ha anat creixent consecutivament en els darrers 8 anys. També explica que algunes persones de la Vall han vist com no es poden quedar a viure a la zona per falta d'oferta. El Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible ha licitat la conservació de les carreteres a Girona en un contracte per valor de més de 17 milions d'euros. Les carreteres estatals seleccionades són alguns trams de l'A26 entre Besalú i Olot i la Nacional 260 entre La Frontera i Argelaguer, entre altres. Us ho avança Ràdio Olot i Olot Televisió. El restaurant El Fortí del Volcà Montsacopa ja té propietari. Es tracta d'un fons inversor format per 10 dels millors restauradors d'arreu del món. A banda d'adquirir el local, els inversors aposten per una zona d'aventura i s'instal·larà una tilolina gegant que connecti des de dalt el volcà fins a baix les graderes. Fa un any ens va deixar el que va ser rector de Sant Esteve durant gairebé 20 anys, mossèn Lluís Solà. Aquest dimecres, el santuari d'Altura va celebrar un acte i una missa en record seu, un any després de la seva mort. Màgia i xocolata s'uneixen per segon any consecutiu amb el Cacau Cadabra. Més d'una 50ena de persones assisteixen a l'espectacle de màgia del Magnani d'aquest dimecres. En esports, Miqui Ràfols torna a la banqueta de l'hoquei Olot i agafa el relleu de Jordi Garcia. Serà la tercera etapa de Ràfols com a tècnic del primer equip. A la darrera va liderar el conjunt fins a l'ascens a l'hoquei Lliga Plata. En aquesta nova etapa ho farà com en la darrera, acompanyat d'Adrià Piera. En bàsquet, el torneig dels Volcans vol repetir format amb la mateixa idea, tenir bàsquet durant el Nadal. La prova no tanca la porta a ampliar les pròximes categories d'infantil i cadet en properes edicions. I també ens posarem els crecs per parlar de les Sants Silvestres, com ho farà Santa Pau, que acomiadarà l'any amb aquesta cursa popular. La prova sortirà a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament i donarà la volta pels corriols del poble.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Bildu i els socialistes trenquen el tabú i avui desbancaran el Partit Popular de l'alcaldia de Pamplona. José Bas Irón tornarà a l'alcaldia gràcies a una moció de censura després que els socialistes hagin decidit trencar l'acord tàcit per aïllar l'esquerra independentista basca. 4 grups del Congrés proposen investigar a fons la federació arran del cas Rubiales. Podem, Esquerra, Bildu i el BNG han registrat la sol·licitud per crear una comissió d'investigació sobre presumptes irregularitats durant l'etapa de l'Urubiales. Vinyales, al capdavant de la Federació Espanyola de Futbol. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, ha lamentat que l'alerta per sequera no hagi calat a les ciutats fins que s'ha parlat de les dutxes als gimnasos o del Barça. Diu que vivim la pitjor sequera del segle i ho vivim com si existís a les ciutats, s'ha queixat el director de l'ACA. Busquen un menor fugat d'un centre a Barcelona aprofitant una visita mèdica. El noi, tot i estar custodiat per la policia, s'ha pogut desfer de la vigilància i ha fugit amb les manilles posades. En l'àmbit internacional, el setge a Gaza no cessa mentre Israel i Hezbollah viuen el pitjor moment en 17 anys. La guerra ja ha costat la vida de més de 21.000 persones a la franja. I el New York Times es planta i denuncia que li roben continguts per entrenar ChatGPT. El prestigiós diari acusa Microsoft i OpenAI per perjudicis que li hauria ocasionat el model d'aprenentatge de ChatGPT i obre la porta d'aquesta manera a denúncies de mitjans d'arreu del món.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Seguim un dia més amb l'anticicló, avui amb petites novetats. Hi haurà núvols prims, un cel no tan serè com els últims dies i la temperatura de dia pot quedar una mica més curta. Ahir van ser altes, destaquem Mieres a la Baixa Garrotxa, 23 de màxima, però de nit va fer molt fred, fins a 5 sota 0. Per tant, 28 graus de diferència entre el dia i la nit a Mieres. Camprodon també mínima de 5 sota 0, màxima 14. A Vic el mateix, menys 5, 14. A Olot menys 3, 18. I es va arribar als 20 graus a molts indrets. Per exemple, Girona, Santa Coloma de Farners, Anglès o també la Bisbal d'Empordà. Bé, ja diem que avui el fred serà viu de matinada, torna a glaçar gairebé tot l'interior. Alguna glaçada pot treure el nas a la costa de l'Empordà, però sobretot seria prelitoral, comarques interiors, entre 0 i 5 sota 0, i com va passar ahir, a les valls de la Cerdanya es poden fregar els 8, 9 o 10 graus sota 0. La temperatura baixíssima, però ja diem, els últims dies ha fet molt, molt sol, i avui el cel quedarà entelat, fins i tot una mica tapat a la tarda. No preveiem precipitacions, i bé, sembla que també de cara a divendres els núvols podran ser abundants tot el dia, poc veurem el sol, estones una mica entelat, no són núvols de pluja, són núvols alts i mitjans, però el cel quedarà emblanquinat i, per tant, la temperatura podria pujar una mica de nit, ja no faria tan fred, glaçarà una mica menys, però de dia també quedarà curta, màximes que ja no passarien dels 15, 16 o 17 graus. En definitiva, pocs canvis amb anticicló, però una mica més de núvols que no deixaran cap pluja.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 28 de desembre de 2023 a l'antena de Ràdio Olot. Comencem parlant en grans aspectes d'habitatge, perquè l'Ajuntament d'Olot sancionarà econòmicament aquelles persones que disposin d'un habitatge buit. Aquesta nova normativa només permetrà sancionar aquells propietaris que disposin de 4 o més habitatges a la ciutat i que en tinguin almenys un de desocupat de manera permanent durant 2 anys. Ens dona més detalls l'Anil Puigvert.
La falta d'habitatge i, en conseqüència, l'augment dels preus del lloguer ha provocat que l'Ajuntament d'Olot adopti mesures per frenar aquesta problemàtica. Al ple d'aquest desembre es va aprovar que l'Ajuntament pugui aplicar un recàrrec a aquelles persones que tinguin un habitatge buit, és a dir, que estigui desocupat de manera permanent durant 2 anys com a mínim. Ho explica l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
S'obre la possibilitat que aquest Ajuntament pugui aplicar un recàrrec en aquelles persones que tenen un habitatge buit voluntàriament, i l'habitatge buit doncs ha de ser 2 anys de tancament total d'aquest habitatge, però per poder aplicar aquest recàrrec a dintre del 2024 és necessari que iniciem la creació d'un registre d'aquests habitatges buits en l'any anterior.
L'objectiu de sancionar econòmicament els propietaris d'habitatges buits és per ajudar al fet que es posin a disposició dels ciutadans més pisos i amb preus més assequibles, un fet que a hores d'ara és impensable a la ciutat. El regidor d'habitatge de l'Ajuntament d'Olot, Jordi Güell, explica quines serien aquestes sancions.
En el primer any se'ls aplicarà un recàrrec del 50% de l'IBI, si aquesta consideració d'habitatge desocupat es produeix en el següent any, hi haurà, el recàrrec tornarà a ser del 50%, però si aquest habitatge en un tercer any torna a estar en el registre d'habitatges desocupats, en aquest cas se li aplicaria un recàrrec del 100%.
Tot i això, Güell afirma que l'objectiu no és recaptar diners, sinó que aquesta sanció faci que els propietaris es dediquin a arreglar els seus habitatges i posar-los per llogar. A més, Güell explica que per poder posar aquest recàrrec al propietari han de tenir 4 pisos com a mínim a tot l'estat.
Poder inscriure un registre en el registre un habitatge que compleix les condicions d'habitatge desocupat és que la propietat ha de tenir com a mínim 4 habitatges en propietat a tot l'estat. Això sí que és un inconvenient perquè l'Ajuntament d'Olot, no només l'Ajuntament d'Olot, qualsevol ajuntament té la impossibilitat de poder demostrar si un propietari té habitatges fora del terme municipal d'Olot. Hem fet les gestions oportunes amb la Direcció General de Cadastre del Ministeri d'Hisenda i aquesta informació no ens la donen. Per tant, s'haurà de fer restringida, diguem-ne, al límit de 4 propietats en el terme municipal d'Olot.
Aquesta nova normativa era una demanda que feia temps que la CUP Olot volia aprovar. A més, segons els copaires, fa un any hi havia gairebé 600 habitatges buits al nucli antic de la ciutat, unes dades que es volen reduir amb aquesta nova normativa.
També a línia d'habitatge, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas fa una crida al govern central per posar fre a la falta d'habitatge. L'alcalde del municipi, Lluís Amat, remarca que en el cas de la Vall, la població ha anat creixent consecutivament en els darrers 8 anys. També explica que algunes persones de la Vall han vist com no es poden quedar a viure a la zona per falta d'oferta d'habitatge. Per posar-hi front al pressupost de l'any vinent de la Vall d'en Bas, inclou partides econòmiques en aquesta matèria.
L'informatiu del migdia.
El problema de l'habitatge es tracta d'una gran realitat arreu del territori. En el cas dels municipis petits, des de fa temps, els ajuntaments treballen per evitar que hi hagi poca oferta d'habitatge i alguns veïns es vegin obligats a haver de marxar del que sempre ha estat el seu poble. En el cas de la Vall d'en Bas, la realitat no és altra que falta d'habitatge. Fa un temps, des del consistori, ja es va fer un estudi per detectar aquells habitatges buits, però segons l'equip de govern hi ha moltes traves burocràtiques per completar-ho. En una entrevista a l'alcalde Respondo la televisió, l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, insta les institucions públiques nacionals a posar fre a una falta d'oferta d'habitatge creixent arreu de Catalunya.
Jo crec que el tema d'habitatge és no només la Vall, sinó moltes comarques, no? I el país. És un problema que s'hauria d'emprendre amb molta força, amb molta fortalesa des dels governs, perquè els governs municipals podem arribar on arribem, no? A la Vall, a més, és un lloc que en els últims 8 anys cada any hem crescut de població.
Davant una situació com l'actual, pel que fa a la falta d'habitatge, des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas han decidit destinar una part de les inversions del pressupost de l'any vinent en matèria d'habitatge. Entre diferents projectes, la compra de Can Marguí i diferents espais de la zona o també a Sant Privat d'en Bas, entre altres.
És un lloc que ve de gust venir-hi a viure, no? Que molta gent et truca, però a part de venir-hi a viure, a nosaltres també el que ens dol, i jo quan t'ho dic hi poso cares, no? I persones i noms, de gent que és de la Vall i que no pot quedar-se perquè no troba una vivenda, no? Quedar marxar, encara que sigui a Olot o a Vic o... Home, sap greu, no?
Des de la Vall d'en Bas també seguiran apostant per l'habitatge cooperatiu i en les properes setmanes es farà una enquesta de valoració en matèria d'habitatge entre els veïns i les veïnes.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Un apunt en matèria de mobilitat, perquè precisament aquest ministeri, juntament amb el de Transports, ha licitat la conservació de les carreteres de Girona en un contracte per valor de 17,6 milions d'euros. Les carreteres estatals seleccionades són alguns trams de la 26 entre Besalú i Olot, la Nacional 260 entre la frontera i Argelaguer i el ramal d'enllaç entre la 26 i la C66. En total es preveu actuar en 129 quilòmetres de carreteres estatals a la demarcació gironina. També hi haurà millores en el drenatge de la Nacional 260 en el terme municipal de Pedret i Marçà, a l'Alt Empordà. Les empreses que s'hi presentin hauran d'incloure l'empremta de carboni que generaran en les obres i mesures per compensar les emissions de CO2. La durada del contracte és de 3 anys. I us ho avança a Ràdio Olot i Olot Televisió, el restaurant El Fortí del volcà Montsacopa ja té propietari. Es tracta d'un fons inversor format per 10 dels millors restauradors d'arreu del món. A banda d'adquirir el local, els inversors aposten per una zona d'aventura i s'instal·larà una tirolina gegant que connecti des de dalt del volcà fins a baix a les graderes. Tindrà un cost d'aproximadament d'uns 500.000 euros. Es tracta d'un projecte que vol ser un nou pas de dinamització turística per la ciutat, ja que el visitant que utilitzi la tirolina tindrà un 50% de descompte a l'entrada de l'espai cràter. Es preveu que tot plegat sigui una realitat a mitjans de l'any vinent.
L'informatiu del migdia.
El restaurant El Fortí d'Olot ha tancat les portes definitivament fa pocs dies. L'establiment al capdamunt del volcà Montsacopa es va inaugurar l'any 2017 i ara l'Ajuntament d'Olot ha decidit tancar-lo i buscar un nou propietari. La fortuna del destí s'ha topat amb aquest establiment i ja té nou propietari. Federico Toniti és un dels grans inversors d'un grup d'empresaris del sector de la restauració d'Europa i també de Sud-amèrica. Toniti va visitar fa uns mesos la Garrotxa i va quedar enamorat de l'entorn paisatgístic de la comarca. Entre altres punts va visitar l'espai cràter, on va gaudir de la volcanologia de la comarca. Al sortir va visitar el volcà Montsacopa, on va saber que el restaurant del capdamunt buscava propietari. Ell, amb quatre restaurants en propietat, va decidir fer el pas endavant i encapçalar la compra del local, amb el suport del fons d'inversió del qual n'és part. Toniti, a banda del restaurant, també va veure que l'entorn podria ser una oportunitat per una gastronomia i l'aventura, com ja ha fet en altres països. El projecte inclourà una gran tirolina des del capdamunt d'una de les torres del volcà fins a baix a les graderes. L'objectiu és que el visitant pugui gaudir de l'experiència i acabi visitant l'espai cràter. Una de les promocions inicials serà que el visitant que baixi en tirolina tindrà un 50% de descompte a l'entrada al centre de volcanologia. Per residents de la Garrotxa, l'experiència de la tirolina i l'entrada a l'espai cràter serà gratuïta. En declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió, la portaveu del fons inversor i cap de comunicació, Valentina Molina, explica que la Garrotxa és un entorn ideal per dur-hi aquest projecte i alhora diu que en zones com Itàlia o Brasil ja hi tenen restaurants que compten amb aquestes experiències d'aventura al costat.
Queremos conectarlo con una tirolina hasta el museo. Solo quiero que cerréis los ojos e imaginéis las vistas únicas que puede otorgar lanzarse desde el bar, desde la cima, hasta la historia fascinante que puede brindar el museo. Realmente queremos que cada visita sea inolvidable. Pero es que además eso no es todo. Estamos planeando convertir esto en un parque de aventuras. Desafíos emocionantes, escaladas y puentes colgantes sobre cáteres.
El cost del projecte ronda els 700.000 euros i s'uneix a les millores que també es faran als accessos al volcà gràcies als fons econòmics europeus Next Generation. Es preveu que tant el restaurant El Fortí com la tirolina obrin el proper 28 de març de l'any 2024.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Seguim amb més temes. Fa un any ens va deixar el que va ser rector de Sant Esteve durant gairebé 20 anys, mossèn Lluís Solà. Aquest dimecres, el Santuari d'Altura va celebrar un acte i una missa en record seu, un any després de la seva mort. Una commemoració que va posar en valor una persona coneguda per a molta gent de la ciutat, Gerard Puigdemont.
El dia de Nadal de l'any passat va morir el que va ser rector de Sant Esteve entre els anys 1997 i 2016, mossèn Lluís Solà i Triadú. Un any després, el Santuari d'Altura ha acollit un acte i una missa en el seu record. En parla Joan Sales, secretari dels Amics de Sant Esteve i del Santuari d'Altura.
Una persona molt estimada, és una persona que durant aquest any hem cregut que havíem de fer l'homenatge al cap d'un any, però molta gent ens ho demanaven i per tant és una cosa absolutament sentida i volguda, sí, sí.
L'actual rector de Sant Esteve, mossèn Pere Domènech, destaca la proximitat que tenia amb les persones mossèn Lluís Solà.
Com que mossèn Lluís el coneixia de molts anys, fins i tot des d'abans de ser capellà, i ha tingut la sort que he estat en tres parròquies, vol dir, de les que ell hi havia estat anteriorment. I llavors aquí a mi m'ha estat més fàcil aterrar, connectar, perquè amb ell, doncs, durant aquests 6 anys primers de jo ser a Olot, hem vingut col·laborant sempre.
Mossèn Lluís va ser un dels fundadors del grup de diàleg interreligiós i, segons una de les seves membres, Laila Camucci, Solà tenia la capacitat d'ajuntar persones de diferents confessions religioses i establir un diàleg i una obertura de mires.
Una persona superoberta a la societat. Ell, al final, el seu objectiu era que la comunitat, i ell ho deia així, no parlava de comunitat, sinó d'una sola comunitat i, per tant, el benestar de la comunitat. Ell sempre estava obert a tothom, sense jutjar ningú, i una persona amb la que se li podia demanar consell, una persona doncs, que defensava la justícia, una persona que es posava al capdavant per defensar tothom, una persona molt generosa.
El santuari d'Altura d'Olot es va omplir aquest dimecres a la tarda per homenatjar mossèn Lluís. Van ser presents a l'acte de record i a la missa la seva família, representants de Càritas, l'alcalde de la ciutat i regidors a l'Ajuntament, entre molta altra gent.
I abans dels esports parlem de màgia i xocolata, que s'han unit per segon any consecutiu amb el Cacau Cadabra. Més d'una cinquantena de persones han assistit a l'espectacle de màgia del Mag Nani d'aquest dimecres. La iniciativa entre el mag de Sant Feliu de Pallerols i la pastisseria Ferrer va sorgir amb la gran intenció de dur màgia per adults al carrer durant les festes de Nadal, però ara l'aposta també ha arribat pels més petits. Durant aquests dies de festes de Nadal, els carrers d'Olot s'omplen de diferents actes per a tots els públics. Des de fa 2 anys, la pastisseria Ferrer i el Mag Nani també en són partícips. Es tracta d'un espectacle de màgia que pel nom ja es pot esbrinar què uneix. Cacau Cadabra, un joc de paraules entre la xocolata i la màgia, dues de les coses preferides dels més petits. Un espectacle, però, que en un primer moment va ser pensat per representar per adults, però que el públic infantil s'hi ha fet un lloc. Ho explica el responsable de la pastisseria Ferrer, Jordi Ferrer, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió.
Doncs mira, el Cacau Cadabra, amb la mateixa paraula ja dona una mica les pistes de què va, és un espectacle de màgia relacionat amb la xocolata. Vam començar a fer-lo per adults, però vam pensar que la mainada també se'n podia ben aprofitar, i d'això és la segona edició, que per Nadal, una tarda de Nadal, doncs fem aquest espectacle aquí fora al carrer de màgia i xocolata.
Ferrer també explica com va començar la història del Cacau Cadabra, que ara ja es diu 2 edicions. Explica que el mateix Mag Nani es va presentar a la pastisseria, va fer un truc de màgia i des de llavors va sorgir la idea.
Un dia el Mag Nani, en Nani, va venir aquí a la botiga i sense voler, doncs, ell quan ve se't presenta, et fa un truc de màgia i va i agafem i diu, hosti, per què no fem alguna cosa relacionada amb la xocolata? Perquè com que ho estàvem fent aquí dintre, i d'aquí doncs vam muntar tot el primer espectacle que el vam fer el mes de maig i juny durant 4 sessions de l'any passat. I a partir d'aquí, doncs, totes les col·laboracions que hem anat fent conjuntament.
El Cacau Cadabra d'aquest Nadal 2023 va acollir més d'una cinquantena de persones, la majoria nens i nenes, acompanyats de les famílies, que van gaudir d'un espectacle de màgia amb un sabor ben dolç.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dijous parlant de Miqui Ràfols, que torna a la banqueta del capdavant de l'hoquei Olot i agafa el relleu de Jordi García. Serà la tercera etapa de Ràfols com a tècnic del primer equip masculí. En la darrera va liderar el conjunt olotí cap a l'hoquei Lliga Plata, on des de fa 2 temporades i mitja hi competeix el primer equip masculí de l'hoquei Olot. Ràfols és una aposta de club format a la base i aquests darrers anys entrenador d'equips també de la base de l'hoquei Olot. L'olotí estarà acompanyat a la banqueta d'Adrià Piera, que serà el segon entrenador. El redebut de Miqui Ràfols a la banqueta olotina serà el dissabte 13 de gener. A la Josep Jou, a l'hoquei Olot, rebrà el Cerdanyola, segon classificat de la Lliga, en el que serà el primer partit oficial de l'any 2024. D'hoquei patins, passem a parlar de bàsquet perquè el torneig dels Volcans repeteix format amb la mateixa idea, tenir bàsquet durant el Nadal. La prova no tanca la porta a ampliar les categories d'infantil i cadet en pròximes edicions, però descarta incorporar-hi minis. Els partits es duran a terme aquest divendres i dissabte al Pavelló Esports i també al Pavelló Pla de Llacs d'Olot. Guillem Guardiola.
Amb la intenció de continuar promovent el bàsquet durant les festes de Nadal i omplir el buit històric que hi ha hagut en aquest sentit a la ciutat, el torneig dels Volcans repetirà el format dels primers 2 anys. Un total de 32 equips repartits en 4 categories portaran uns 400 esportistes a Olot durant aquest divendres i dissabte. Una 40ena de voluntaris, la majoria procedents de l'Escola Pia, veuran com dona llum la 3ª edició del projecte després de mesos d'intensos preparatius. El Torneig dels Volcans comptarà amb la participació de clubs reconeguts com el Joventut Badalona, el Manresa, el Prat, el Femení Sant Adrià i el Femení Osona. Un dels seus organitzadors, Ferran Lucena, admet que, malgrat la bona acceptació dels primers anys, encara falta temps perquè el torneig aconsegueixi fer-se un nom entre el món del bàsquet.
Encara falta més nom al torneig. Per exemple, encara anem a darrere dels equips perquè es vagin apuntant. Creiem que en el moment que ja no tinguem d'enviar quasi res, que ja els equips ja vinguin sols, després mirarem de mirar altres categories i així.
En aquest sentit, els organitzadors del Torneig dels Volcans no tanquen les portes a acollir més categories en futures edicions, tot i que prefereixen esperar. Accepten que s'han plantejat ampliar-ho a júnior, però no a mini, perquè ja hi ha molts tornejos de referència en aquesta categoria. També han reconegut que no és fàcil buscar 8 equips de nivell similar. En aquest sentit, i després de 2 anys, enguany s'ha tornat a crear la Unió Garrotxa, un equip amb jugadors de tota la comarca.
El primer any ja va... Bé, des del nostre punt de vista ja va funcionar molt bé. Les jugadores es van entendre entre elles, van fer noves amistats que fins aquell dia ni es coneixien ni es parlaven. I, bueno, i aquest any ja hem fet un entreno amb el que seria l'Unió Garrotxa i també ja s'han anat coneguent i tot.
La tercera edició del Torneig dels Volcans tindrà lloc aquest divendres i dissabte. El primer dia reunirà els jugadors cadets, mentre que durant el segon hi competiran els jugadors infantils.
De les pistes de bàsquet olotines marxem cap a Santa Pau perquè el municipi es prepara per acomiadar l'any amb una cursa tradicional de Sant Silvestre a 5 quilòmetres. La prova sortirà a les 12 del migdia de l'últim dia de l'any davant de l'Ajuntament i donarà la volta pels corriols del poble. Des del consistori pretenen mantenir les 100 persones que han estat participant les darreres edicions. A les Planes d'Hostoles també s'acomiadarà l'any fent exercici amb la segona pedalana de nadalenca.
La intenció de mantenir vigent la cursa de Sant Silvestre o de l'Home dels Nassos continua viva en alguns racons de la comarca, tot i que no és una tradició que s'hagi aconseguit estendre ni consolidar del tot. Santa Pau serà enguany un dels pocs pobles de la Garrotxa que apostaran per cremar els torrons i les neules de la manera més tradicional, fent esport. L'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, assegura que una de les claus és el bon feedback que ha rebut la prova aquests primers anys.
La gent acaba molt contenta i sobretot també la mainada, i des del primer any va ser tot un èxit, vull dir, perquè hem mantingut molt el nivell de participació i això fa que també t'animi cada any a poder-la, a seguir-la preparant i mantinguent. Bueno, aquest any tornem una mica al format de les primeres edicions d'aquests 5 quilòmetres per a gaudir una mica dels entorns, no?, dels rius que tenim aquí, i sempre fem una cursa que sigui per tothom i molt, molt, molt familiar.
Fomentar la unió entre els veïns del poble és un altre dels objectius que persegueix l'última prova de l'any, una cursa que passarà per espais com la Casa de Colònies dels Arcs. L'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, confia rebre un nombre similar de persones que la passada edició.
Oh, Déu-n'hi-do, perquè cada any hem anat augmentant, no?, el número de participants. Jo crec que ens mantenim entre una 80 i la veritat que de totes les edats, i fa molt de goig, no?, veure que cada any la gent ve i ho disfruta i valora una mica, pues, les activitats que s'organitzen des de l'Ajuntament.
La cursa de Sant Silvestre de Santa Pau arrencarà aquest diumenge a les 12 del migdia des de davant de l'Ajuntament. Per cert, la tradició d'acomiadar l'any fent esport també continuarà mínimament estesa a l'altra banda de la Garrotxa. A les Planes d'Hostoles aquest divendres els veïns sortiran a les 6 de la tarda de l'aparcament de la Sala Polivalent amb motiu de la segona pedalada nadalenca. Per participar-hi caldrà engalanar el vehicle de 2 rodes amb tot de llums, una imatge que permetrà formar una cuca de llum que anima a trobar l'esperit de Nadal mentre es mou pels carrers del poble.
Doncs amb la carpeta esportiva tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 28 de desembre de 2023. Més informació, com sempre, al portal web de notícies garrotxadigital.cat i a través de l'antena de Ràdio Olot. A partir de les 3 tornem amb més informació, com sempre, aquí al 98.1 FM o a radioolot.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.